escaig habitants i ara som pràcticament 11.000. Per tant, jo crec que pràcticament havent doblat la població i amb el número de vivendes, residències, hotels que tenen la capacitat d'abarcar, de rebre molta més gent, doncs seria el moment de fer la prova, d'implantar aquest sistema de mobilitat, i jo estic convençut que funcionarà.
Estaria pensat per al resident de tot l'any, per al resident eventual, per a quina idea us fa pensar que això seria possible?
Per tothom que el vulgui fer servir, òbviament, muntar un sistema de mobilitat, de transport urbà i excloure gent és absurd. Està pensat per tothom, però evidentment el resident que té unes necessitats puntuals, doncs nosaltres proposem una sèrie de bonificacions per fer molt més atractiu aquest servei.
Hem parlat de mobilitat, hem parlat d'infraestructures, un cavall de batalla també agafant aquests últims 4 anys de referències, l'urbanisme i la mare dels ous, que és el POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Exacte. Que s'ha començat a treballar. Estudis previs elaborats, sí, però ara faltaria la feina en si de redacció d'aquest pla. Recordo les intervencions que has fet al respecte i mai eren massa favorables a com s'està elaborant aquest pla i com flueix la informació de govern envers oposició.
Sí.
Tema també a vegades recurrent, perquè l'oposició sempre diu no ens ha arribat la informació, no ens ha arribat de la manera correcta. Com s'està encarant aquest POUM? Parlem de la feina feta i llavors continuem dient i ara cap on hauria d'anar?
Bé, respecte del pla general, si em permets que et faci una petita rectificació, no ens hem posat en contra de com s'estava fent. Hem dit que no s'estava fent. El Partit Socialista portava la redacció del Pla
Alguna
General.
Alguna feina s'ha fet, no?
S'han fet els estudis previs, però si mires la trajectòria del Pla General, el Partit Socialista el portava en el programa electoral l'any 2007, no es va executar, l'any 2011 no es va executar, l'any 2015, i arribem a l'any 2019 que no estan acabats els estudis previs. Estan pràcticament fets, però no estan finalitzats, no s'ha fet ni la tramitació inicial. S'han convocat, crec, 3 reunions de seguiment de la Comissió del POM, i l'última, que crec que ho va dir en Joan Vall-Llosera fa pocs dies aquí, era en plena campanya electoral, i la majoria de gent vam dir, escolti, això no té cap sentit. Per tant, la forma com s'ha fet no hi estem ni a favor ni en contra. La feina que havia de fer l'Ajuntament no ha començat. Han començat els estudis previs, que són els tècnics, els estudis urbanístics, econòmics i turístics. Per tant, el pla general no ha començat, fa 12 anys que s'està prometent, i nosaltres creiem que d'una vegada per totes l'escala necessita, com a mínim, actualitzar el seu ordenament.
I què farà Junts per Catalunya perquè això sigui realitat?
Sí, bé, això m'agrada que m'ho preguntis, perquè a mi, que no se m'ho prengui malament ningú, però m'ha sobtat no veure cap proposta concreta en matèria urbanística. Jo crec que quan una persona es presenta a l'alcaldia de l'Escala i ho fa en una legislatura on sap positivament que tocarà redactar el pla general perquè està iniciada, doncs la tramitació i els estudis previs, hauria de tenir una idea de quina ha de ser la configuració urbanística de l'Escala. Nosaltres entenem que hi ha 3 propostes principals en el pla general que hem de tractar, que hem de desenvolupar, i les propostes que tenim nosaltres són aquestes. En primer lloc, la preservació de punts principals d'entorn. Crec que estarem tots d'acord, ja ha sigut objecte de notícies els últims dies i setmanes, de l'entorn de l'Estany de Poma i del Càmping Maite. Nosaltres creiem que l'Estany de Poma té una servitud pública que s'ha de preservar, el propi estany i el seu entorn, i això no té discussió, però a més, en el seu entorn tenim una activitat econòmica que es desenvolupa, que dona feina a molts treballadors, i per tant jo crec que hem de saber conjugar la preservació d'aquest entorn amb no perjudicar l'activitat econòmica i els treballadors. En segon lloc, hi ha, en matèria d'ordenació, sobretot dintre el nucli antic, 2 necessitats principals que creiem que s'han de rectificar o cobrir o millorar. En primer lloc, l'accessibilitat. Ara mateix, l'ordenació puntual dintre el nucli antic fa que els ascensors en residències privades no puguin arribar a l'última planta, per la qual cosa això crea 2 problemes. Primer, un d'accessibilitat a les últimes plantes, i segon, que aquestes últimes plantes tenen molt menys valor perquè l'accessibilitat no és la mateixa que el reste de l'edifici. I en segon lloc, la densitat. A dintre el poble tenim molts locals comercials a la planta baixa que sabem i saben els propietaris que no són viables com a locals comercials, i que per tant nosaltres creiem que l'Ajuntament té l'obligació de donar la possibilitat, com a mínim, que aquests locals comercials es converteixin en habitatges. La possibilitat, no l'obligació. Amb això resolem un problema molt important, que és l'augment de vivendes a l'Escala i per tant la capacitat d'accedir a habitatge sense construir més, que és el que es demana moltes vegades per la preservació de l'entorn. Per tant, creiem que aquesta mesura, que no val ni un euro per l'Ajuntament, té un impacte molt positiu en el tema d'habitatge. I en tercer lloc, el Pla General ens ha d'ajudar també a definir quin model econòmic de l'Escala volem. I és que tenim 2 zones industrials que s'han desenvolupat de forma molt important els últims anys, però ho han fet d'una manera que han perjudicat greument el petit comerç del nucli antic, sobretot les grans superfícies comercials. Per tant, nosaltres creiem que quan planifiquem el pla general tenim l'obligació de posar una excepció a les zones comercials, que és limitar d'una vegada per totes la instal·lació de grans supermercats a les afores del poble. Creiem que l'Escala té una sobrecàrrega de grans supermercats i per tant l'Ajuntament té l'obligació de posar aquest límit.
A nivell d'urbanisme, i quina capacitat hi ha de consens o quina possibilitat hi ha de consensuar el projecte del POUM, tant si esteu al govern com a l'oposició? Si més no, vista l'experiència, Víctor Puga i Robert Bosch tenen capacitat d'entendre's per elaborar un POUM al màxim de significatiu?
Doncs tant amb en Víctor Puga com amb la resta de candidats no ho sé, perquè no he sentit quina és la seva proposta a nivell de pla general. Jo l'escoltaré molt atentament i en funció de quina sigui la proposta veurem si són compatibles o no, però deixant de banda això, el pla general jo diria que estarem tots d'acord que ha de tenir la mínima incidència política, i m'explico, hem de deixar ideologia a banda i hem de ser capaços de tirar tots endavant un pla general que sigui bo per l'Escala. I si no som capaços de fer-ho, el que hem de fer és no presentar-nos a les pròximes eleccions cap dels candidats, perquè haurem fracassat.
Participació ciutadana. S'han dut a terme dos pressupostos participatius amb una quantia de 400.000 euros cadascun d'ells, amb tot el procés prou conegut de tothom. Parla Junts per Catalunya de participació, sí, i ho fa posant un llindar d'un milió d'euros. Qualsevol inversió que superi un milió d'euros s'ha de portar a consulta popular. Entenc, amb els antecedents de la plaja, Front Marítim, hauríeu fet una consulta.
Exactament, ho vam dir sempre i per tant hem sigut coherents i mantenim el discurs, però en tema de participació ciutadana no és només per augmentar el llindar a un milió d'euros, sinó perquè ens creiem que quan la gent ens vota per governar un municipi, per dirigir un ajuntament, ho fa per la gestió ordinària, per la gestió diària de l'ajuntament, però hi ha situacions, hi ha decisions que modifiquen substancialment la vida de la gent i en aquesta modificació substancial la pròpia gent afectada hi ha de poder participar. Nosaltres diem un milió d'euros com a xifra orientativa, poden ser 800.000, pot ser 1.200.000, però en qualsevol inversió o decisió important que comporti una despesa d'aquest tipus, jo crec que l'Ajuntament no té el dret, sinó que té l'obligació de fer partícip a tothom i preguntar doncs, quin ha de ser l'objectiu, si anem bé, si no anem bé, i com creu la gent que hem d'actuar.
L'Escala és un municipi turístic, és una destinació, diguem, allò, l'etiqueta de madura, i m'ha sorprès molt llegir les vostres propostes la voluntat de declarar l'Escala capital de turisme cultural de la Costa Brava. És una mica ambiciós, amb la riquesa que hi ha arreu de la Costa Brava?
Bé, òbviament és un objectiu ambiciós, però jo crec que l'Escala doncs, hem de ser capaços de diferenciar-nos de l'altra gent, dels altres tipus de turisme. No? De la Costa Brava hi ha turismes com el de Lloret de Mar, que no són ni millors ni pitjors, són diferents. Hi ha turisme com el de Platja d'Aro, hi ha turisme com el de Llafranc, i hi ha d'haver un turisme com el de l'Escala. A l'Escala, quines condicions tenim? Doncs tenim el Museu Nacional d'Arqueologia de Catalunya, que no el té ningú. Tenim la Folia de la Sal com a centre, receptor i coordinador de totes les salaons dels nostres avantpassats. Tenim una sèrie d'equipaments culturals que tota la resta de la Costa Brava no té. Per tant, nosaltres hem de ser capaços d'explotar aquest patrimoni per una part i segon de fer una oferta. I quan dic cultural em refereixo a cultural, a musical, a nivell de patrimoni, etc. Nosaltres veiem com sobretot en temporada d'estiu organitzem una sèrie de festivals musicals que competeixen amb altres dos festivals principals com són el de Peralada i el de Cap Roig i no tenim opció ni de competir-hi. Per tant, jo crec que aquí a l'Escala hem de ser molt ambiciosos amb aquesta proposta i per tant ser capital cultural de la Costa Brava jo estic convençut que ens donarà la possibilitat d'aconseguir el que nosaltres sempre hem dit, que és no estacionalitzar absolutament la temporada de l'1 de juliol a 30 d'agost, sinó fer que aquest turisme pugui venir el desembre, el gener, el febrer, el març, perquè la cultura no depèn del bon temps ni de la platja.
La desestacionalització de la temporada, ni que sigui els caps de setmana, una mica s'ha aconseguit els últims anys amb diferents governs, només d'un, però la primavera i la tardor hi ha, si el temps hi acompanya, tota una sèrie de setmanes que l'Escala bull d'activitat els dissabtes i diumenges. Ho és o no ho és? Ho convenç que és així i que s'està allargant, si més no els caps de setmana, la temporada?
És absolutament així. Si heu seguit intervencions que hem fet en els plens, jo he dit sempre que la regidoria que millor funcionava aquí a l'Escala i que més capacitat d'atracció tenia era la de cultura i he felicitat el regidor tantes vegades com ha fet falta. Crec que és així i crec que hem de fer un esforç per acabar de consolidar aquesta temporada de primavera i tardor, com dius, i intentar, tot i que sigui molt difícil, doncs crear tota l'activitat que sigui possible a l'hivern.
Abans parlàvem de les grans superfícies i que s'ha de limitar o s'ha d'acotar, s'ha d'impedir que se'n instal·lin més, i això hauria de quedar retratat en el POUM que redactés, perquè hi pateixen i de quina manera el petit comerç, ja sigui per la competència de les grans superfícies o ja sigui per competència del comerç electrònic. Tant és així que en el programa proposeu la creació d'una regidoria de comerç. Per fer què? Perquè la regidoria en si és un títol que llavors com s'omple de contingut?
Sí, nosaltres creiem que el regidor de comerç és ja a l'escala una obligació, tal com està, com deies ara, organitzat l'assumpte comercial a través d'internet, a través de grans superfícies, doncs creiem que pel petit comerç i pel nucli antic a l'escala tots els empresaris i comerciants han de trobar un suport important a l'Ajuntament que sigui capaç de fer un assessorament, de vincular campanyes de publicitat, caps de setmana de promoció perquè la gent vingui a l'escala, i per tant els comerciants han de poder trobar en aquest regidor, que no necessàriament ha de parlar només de comerç, sinó de qualsevol iniciativa que els comerciants creguin que s'ha d'implantar per millorar l'afluència de gent al poble.
Com ho pagarem tot plegat? Això era una frase, una cita que s'ha extret sovint de Josep Pla. Diu, i tot això, qui ho paga? No, a banda de la broma, el resum de programa, aquestes 27 propostes que he analitzat per preparar aquesta entrevista, estan ordenades per diferents epígrafs, dels quals hi he trobat a faltar un epígraf o un capítol que digui hisenda o fiscalitat o impostos o economia, que no hi apareix. Com és això?
Bé, perquè nosaltres hem elaborat aquestes 27 propostes pensant en quins són els problemes que té l'escala actualment o que ja havien d'estar resolts, que no s'han resolt, i quines propostes fem per resoldre'ls. Entenem que la hisenda pública és un tema purament intern de l'Ajuntament, de gestió diària, i que per tant no és motiu de fer una proposta concreta més enllà de la política fiscal, que òbviament nosaltres hem dit i repetit durant 4 anys i que crec que no cal que la posem al programa electoral perquè tothom coneix quina és la nostra visió del pressupost de l'Ajuntament.
A nivell de pressupost o gestió fiscal, amb qui tindríeu més punts en comú seria amb el fins ara regidor del Partit Popular, a partir d'ara Nosotros, que diu que els diners han de ser a la butxaca del contribuent, no pas en l'estalvi de l'Ajuntament?
En gestió econòmica, absolutament. Hem fet un discurs molt similar, simplement amb una puntualització. Jo estic d'acord amb això, sempre que l'Ajuntament no impulsi grans infraestructures en una legislatura en concret, en una legislatura on l'Ajuntament té projectes d'un cost molt elevat i que siguin molt clars per l'interès general, queda clar que els pressupostos, les partides d'inversió sobretot, s'han d'ampliar, s'han d'executar. Jo crec que en Joan té molta raó quan diu que en condicions normals l'Ajuntament ha de fer servir el mínim necessari per cobrir les necessitats, i que 5 milions d'euros més a la butxaca de la gent o menys es noten molt a l'hora de calcular quin és el consum de la gent a l'escala.
I, per exemple, quina hauria de ser la gran inversió necessària de l'Ajuntament de l'escala aquests propers 4 anys?
Nosaltres ho proposem al programa electoral, són dues propostes, una ja l'hem comentat, que és la de l'aparcament a la plaça Nova, i l'altra és la de la residència integral i centre de dia.
Residència integral, amb quin perfil? Explica'ns alguna cosa més, en la mesura que es va intentar i va haver obert un centre de dia municipal al carrer de Gràcia durant uns anys, que es va haver de tancar per falta o per manca de demanda de les famílies esclenques d'aquest servei. Per què ara sí seria necessari, o en tot cas com el perfileu perquè sigui necessari?
Sí, justament per això no proposem simplement un centre de dia, sinó una residència integral que sigui capaç també de donar aquest servei. La nostra proposta és la d'aconseguir que l'Ajuntament pugui fer la construcció i per tant tenir la propietat d'aquest centre, i a nivell operatiu doncs hem d'aconseguir que entitats sanitàries vinguin del sector públic, vinguin del sector mixte, vinguin de mútues, siguin capaces d'operar aquest servei, perquè al final seran els que donaran el millor servei en aquesta instal·lació. Nosaltres creiem que l'escala ha de ser un poble per créixer, ha de ser un poble per viure, però la nostra gent gran ha de tenir la possibilitat de retirar-se aquí a l'escala. Els que ho facin amb salut, òbviament, tindran la sort de poder-ho fer a casa seva, però la gent que ho faci amb alguna necessitat, doncs nosaltres creiem que no té cap sentit que hagin d'anar a Castelló d'Empúries, a Torroella, a Roses o a Figueres, tinguent un poble de pràcticament 11.000 habitants amb la dotació pressupostària que tenim i que per tant hem de ser capaços de fer viable aquest projecte.
I què diferenciaria aquesta residència o què tindria de més a més o de millor aquesta residència respecte a la residència privada que, sí. que ja hi ha a l'Escala i amb la qual Serveis Socials hi té una sèrie de convenis per facilitar que qui ho necessiti pugui ingressar-hi?
Doncs segur que dues coses, la qualitat de les instal·lacions i la capacitat.
Més qualitat sigui en servei municipal?
Bé, no servei municipal, serà un servei evidentment operat per mútues sanitàries, però amb el control públic. Amb què ens ajuda amb això? Que la fixació dels preus la controla l'Ajuntament. Que dintre del patronat d'aquesta residència, l'Ajuntament té la majoria. I per tant, tot el discurs que hi ha sempre entorn dels hospitals, de les mútues, dels centres sanitaris, en relació a l'especulació, queda anul·lat d'entrada perquè el control dels preus és un preu públic fixat per l'Ajuntament.
Convergència i Unió, avui Junts per Catalunya, va governar durant 12 anys, del 95 al 2007, dic bé, 95, 99, 2000, del 95 al 2007, 12 anys. Abans havia governat 12 anys el Partit dels Socialistes, ara farà, o es compleixen 12 anys, que torna a governar el Partit Socialista. Per tant, s'han repartit el govern municipal aquests dos partits, 12 anys, 12 anys, 12 anys. Tornarà a canviar ara?
Bé, ens presentem per això, perquè canviï, perquè la gent cregui que la nostra proposta per l'Escala és la més adequada per resoldre els problemes que hi ha.
Quina és l'expectativa real? Heu analitzat, teniu dades internes de 4 a 9 que fan falta per governar, n'hi ha un tros?
N'hi ha un tros. Nosaltres, de dades internes, enquestes no n'hem fet, ens hem dedicat a treballar el programa electoral i presentar el millor possible, prescindint de si teníem una tendència a l'alça o a la baixa. Nosaltres presentem una proposta seriosa per governar l'Ajuntament de l'Escala. Hem demostrat en anys anteriors doncs, que quan governava Convergència i ara Junts per Catalunya doncs, hi havia progrés, hi havia qualitat de vida, les empreses se'n sortien, la gent estava contenta en la mesura del possible del govern municipal i per tant fem una proposta molt similar en quant a les formes i adaptada doncs, a les necessitats que té l'Escala avui.
Aparentment la proliferació de candidatures fa que el resultat hagi de ser més dividit i per tant més possible que hi hagi d'haver entesa entre diferents formacions. Amb qui teniu més afinitat? Amb qui creus que seria més factible, més possible de governar de les 6 que es presenten a banda de Junts per Catalunya?
Doncs haurem de veure dues coses. Primer de tot, quins són els resultats, perquè no és el mateix fer un pacte quan un té 8 regidors que fer un pacte quan un en té 6 ni quan en té 4, i llavors veure en funció dels programes electorals quins són més compatibles. Jo crec que en política municipal tots i a més amb el moment polític que estem ens faríem un gran favor si no fóssim sectaris. A mi no m'agrada dir d'entrada sense saber quines propostes fa, amb aquell partit no hi pactaré. A mi m'agrada parlar amb les persones, m'agrada parlar amb el candidat, amb la resta de l'equip, saber quines propostes fa i si són compatibles amb les nostres en tirarem endavant de junts i si no són compatibles doncs buscarem un altre aliat.
Aparentment hi ha 4 formacions que tenen en comú, si més no, el seu discurs independentista. Però ideològicament jo crec que hi ha diferències bastant fonamentals entre Junts per Catalunya, Esquerra, Gent de l'Escala i la CUP.
Sí. Bueno, per començar, d'aquests 4 que has dit, som l'únic partit que no actuem de forma assembleària, per posar un exemple. Per tant, quan parlem de política municipal, jo crec que hem de saber separar la política nacional, on ens haurem de posar d'acord en moments puntuals, i la política i la capacitat de gestionar un ajuntament com és el de l'Escala.
Robert Bosch, és capaç de condensar en un minutet tot el que hem comentat al llarg d'aquesta entrevista? Seria el minut de tancament arrel de la pregunta per què els que ens estiguin seguint haurien de votar Junts per Catalunya, no pas un altre dels partits que es presenten?
Jo crec que quan es vagi a votar aquest 26 de maig s'han de tenir en compte dos aspectes. El primer de tot és l'àmbit municipal i que per tant les persones vagin a votar pensant en quin candidat creuen que governarà millor l'Ajuntament de l'Escala, en quin programa electoral i projecte creuen que resoldran els problemes que l'Escala té i amb quina capacitat de gestió li donen a l'equip que es presenta. I en segon lloc, jo crec que són les eleccions, com deies tu al principi, que l'àmbit nacional, l'àmbit de país, influirà més. Jo crec que no cal dir que tenir suport a nivell nacional des dels municipis té una importància que fins a l'1 d'octubre no havíem vist i des del moment de transició nacional que viu el país doncs queda clar que quan el president Puigdemont i el govern de Catalunya tenen els municipis al costat, els projectes compartits es poden tirar endavant. Jo demanaria que fóssim molt conscients que estem en unes eleccions municipals i que el programa electoral és la base del govern, però que tinguem al cap pensant en quin és el projecte de país que volem.
Robert Bosch, alcaldable per Junts per Catalunya. Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí la penúltima entrevista d'aquest cicle. Demà el clourem amb entrevista a Víctor Puga, candidat per la candidatura de Progrés. Gràcies a tots per la vostra atenció. Adéu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
To a palace for the noise.
Welcome back to the Eclectic Connection.
Standing by a lake. Do you remember all the promises that we said we'd make? Do you remember rock and roll? Do you remember we said we'd let ourselves go? Walking down the town on this particular day, I heard a voice from the radio coming my way. You're a bright noise out on holiday, and we're all invited. So you tell me what you're gonna say. You know it isn't easy, a lot of it is not. But the gates are open, and the palace, it is getting hot. Revolution. Persuasion don't get through to you. Well, if only so, this bonus is up to you. I'm not naming names, cause I haven't a choice. But I'm gonna get time to the palace for the noise, yeah.
What are you doing tonight? Hello, revolution. Like that, you know, with your head on one side. You look just like that guy from the movie. Well, I know some girls that can sing. I know Norma's got a tambourine. And there's a place uptown where it's just big enough. We could have ourselves a scene. There's bishops and actresses bouncing on the mattresses, and communists and fascists are the fuel for the fire. There's a previous dictator screaming, see you later, like a beached whale balanced on a tightrope wire. A man from the government, he looks like he'd been heaven sent. He used to be a playwright, but now he's a president. Hello, revolution.
Hello, hello, Andy White. Welcome to the White Connection. We are out there. Estem allà fora amb Andy White. Aquesta és la connexió White, gràcies al suggeriment del professor Roth. Avui quedem, ens quedem en blanc amb aquesta connexió. Us proposem una sessió amb temes amb la denominació d'origen White. Sense color i molt soroll. La benvinguda ens la dona l'Andy White. De fet, des del seu Palace Full of Noise, el pavelló del soroll. Un tema de 1992 inclòs al seu àlbum, el quart àlbum de l'Andy White, Out There. Allà fora tot és blanc.
Do you
I explorem una mica més enllà els camps, els ratolins, uns ratolins campestrols, vull dir, els Field Mice. 1989 dedicaven el tema White, aquest color blanc, des del seu àlbum Snowball, com una bola de neu, des del primer disc dels Field Mice. Come on, come on, come on, Field Mice.
Joan Jofrego de l'estudi sempre té companyia. Com tu fas, nen? Obrem les orelles al món.
Sí, aquest és un tro, més que tro, és una és il·luminació pura i dura, White Lightning. El Marky Smith va fer aquesta versió del tema original de Big Bopper, inclòs al disc Shift Work. Treballem a torns amb el raig blanc i passem als escocesos Belle and Sebastian, un tema del 2006 del disc Life, The Life Pursuit. White Collar Boy, el noi del collaret blanc, buscant-se la vida des del seu sisè àlbum, els Belle and Sebastian.
Your little paw.
Your wage won't stretch to picking up jets.
A custodial sentence, you narrowly avoided. Community service, you had to go along with your bang and the rocks at the old city docks.
Poor boy, poor boy, poor boy, poor boy. Boy, poor boy, poor boy, poor boy.
You were chained to a girl that would kill you with a look.
It's a nice way to die, she's so easy on the eye.
Let's get away, but you played it by the book.
You're a warden's pet, she's a screaming suffragette.
We ain't in prison, we'll just finish up and go home, she said. Not for me, I've got plans for later on. So she fell to the arch, she jumped on a barge. And you fell, you fell, you fell, you fell. You fell, you fell, you fell, you fell. White collar got dirt in your pants, she got egg in your head. You got spit in your chin, you're a white-collar scared to be born. Blue-collar, she's opening doors. White-collar boy on the run from the law. You can kiss me if you like.
Go ahead and kiss her, you don't know what you're missing.
Now baby, you're special, but there's something not quite right.
She's a Venus in flares, and you wanna split hairs.
Oh, I am innocent, you were the rocket. Things were
collar, got dirt in your pants, you got egg in your hair, you've got spit in your gin, you're a white collar, got dirt in your pants, you got egg in your hair, you got spit in your gin, you're a
just what is what you want to do. We want to get loaded, and we want to have a good time.
Denim. It might get dark. Se'ns farà fosc amb el recent disc dels White Denim, els texans, amb el seu àlbum del 2008, Performance. Ens porten seguidament al País de Gales amb els Super Furry Animals. El 2009 editaven Dark Days, Light Years. I en aquest àlbum trobem White Sox Flip Flops, els galesos superpeluts amb els seus mitjons blancs i les xancles. Des d'aquest últim disc ens porten dies foscos i anys lluminosos. White Hunky Afro. Luke Haynes, 2009, 21st Century Man. Un friki del segle XXI, Luke Haynes, el fundador dels Auteurs i els Black Rock, Black Box Recorder, tot un referent de l'indie britànic. Dedicava aquest tema al friki, al White. De fet, està connectat. Aquesta és la connexió White. De fet, el professor Rod ens ho ha suggerit, el suggeriment, vull dir, I nosaltres havíem seguit la corrent. I, com no, els Pixies també dedicaven a un tema al seu Doolittle, al seu gran àlbum, el Into the White, Seguim connectats al blanc. 1989, des de Boston, els Pixies reivindiquen el doctor Doolittle comunicant-se amb els micos.
Did you hear what I said? Deeper than the sea. Canal.
I continuem amb aquesta connexió White. Ens quedem en blanc. Després del tema de PJ Harvey, White Chalk, un guix blanc, així s'anomena el setè àlbum de la Polly Jean Harvey, el 2007. Ens dona pas a Mark Eisel. El 2009 va editar Calamat, del que extraiem el tema The White of Gold. El blanc d'or només ho pot descriure el fundador dels American Music Club des del nord de Califòrnia, Mark Eisel.
People when you know, yeah.
kind of sinner they'll be. But the broken hearts that give you love are the ones you never see. And she prayed all the time. It was the only thing she owned. God's 1001 streams told her she wasn't alone. Everything here moves, fades.
La connexió eclèptica a la cara oculta de la freqüència modulada.
Scripture for the locked memories of war. A mirage, this garage, and the photo montage, and the finger massage from the host. Good Lord, good.
Social's the word, and the word is the bird that flew through the herd in the snow.